Ràdio Maricel a cel obert. Avui, 21 minuts del matí, com els comentàvem a l'inici del programa, la Fundació Ave Maria està sent font en els darrers mesos, afortunadament, de, no només de bones notícies, sinó de notícies prou transcendentals dins en el món en què es mou la Fundació Ave Maria. La darrera, doncs, la darrera va ser, com ja saben tots vostès, a inici del mes de juny va venir la consellera d'Acció Social, Carme Capdevila, i també el responsable de la Fundació 11 per inaugurar l'ampliació de la Fundació Ave Maria. Però ja abans, la Fundació havia estat notícia, doncs, per aquest, diguem-ne, per aquest element, en aquest cas, que des d'un punt de vista tècnic es defineix d'una forma, com ho diríem això, un lloc, un espai destinat a l'estimulació cognitiva, amb tot un programa específic també que ha desenvolupat la Fundació. També podríem parlar, entre altres coses, de tot el que fa referència al món artístic i aquesta posada en marxa també d'un altre dels vessants de la Fundació, que és aquesta col·lecció d'art, en definitiva. Moltes coses que bé valen la pena, doncs una conversa amb el secretari de la Fundació Ave Maria, Antoni Reverter. Antoni Reverter, bon dia i bona hora.
Molt bon dia.
Una font de bones notícies darrerament l'Ave Maria, eh?
Bé,
de forma procurem continua.
Anar construint.
Però queda molt per construir encara?
Bé, tot depèn de les metes que es posa cada un, però entenem que sí que queda per fer, afortunadament.
Doncs gairebé podríem començar per aquí. Què pot quedar per fer?
Bé, a nosaltres tot el que pugui ser interessant per les persones amb discapacitat i interessant per Sitges, nosaltres ho analitzem, no? I en aquest moment tenim dos reptes futurs que ens queden. Un és l'habitatge per a persones joves amb certes necessitats de suport que volen viure d'una manera independent, mm-hmm. Ho treballem amb l'Ajuntament.
El que podríem definir com a habitatge tutelat.
Habitatge tutelat.
Per si és aquest el terme correcte que s'acostuma a fer servir.
Poden viure sols o poden viure en companyia, però sempre amb suport.
D'acord.
Per tant, bé, aquest és un repte, podríem dir, número 1, que es té que resoldre en via terreny de Vallpineda, cedit per l'Ajuntament, o altres fórmules de col·laboració amb aquestes promocions que aviat es faran. Mm-hmm. Aquest és el primer repte.
Sí.
Afecta a unes 10-15 persones que tots coneixem, gent de Sitges, que necessiten suport. Per tant, això ens interessa molt. El segon tema va lligat amb l'art, que vam començar d'una manera humil, amb donacions i tota una activitat amb artistes locals, i aquí vam explorar que hi havia tot un món d'intercanvi, de col·laboracions i de coses que ens poden portar molt lluny. I d'aquí neix la idea del Sitges Centre Internacional d'Art Contemporani, que és una nova fundació, o que serà una nova fundació, on els artistes que vulguin col·laborar amb nosaltres, artistes nacionals i locals, veuran que una organització a canvi d'una sessió d'obres d'art i d'una digitalització de documents, etc, etc, veuran que una organització protegirà, assegurarà que el seu nom i la seva obra en el futur seran conegudes.
I que d'alguna manera, des del punt de vista de la Fundació, això serà un bé patrimonial per la pròpia Fundació, interessant, no? Poder acollir doncs, tot el que és, tot el que pot significar un fons d'art, d'aquesta categoria, no?
Aquest projecte, ja que en parlem, doncs té tres potes, no? La pota herència, preservació, uh-huh. Per tant, d'un patrimoni, donacions, sessions, intercanvis, d'obra física.
D'acord.
Aquesta és una pota. No?
O sigui, persones, per exemple, que vulguin llegar a la Fundació
una persona un fons que d'art llegar,
o qualsevol cosa relacionada amb el món de l'art, per
això mateix, dintre d'uns paràmetres, uh-huh. Uns nivells que tindrem que establir amb el nou patronat format per persones enteses, doncs, evidentment, una de les potes és aquesta preservació d'aquests llegats i patrimonis que són uns béns culturals tant de Catalunya com d'Europa. La segona pota, i fa referència a això a artistes vigents, artistes contemporanis, és la digitalització dels seus fons patrimonials i poder col·locar això a la xarxa amb una web social temàtica molt important que permetrà pues, que tots els estudiosos del món el puguin localitzar, la seva biografia, la seva cronologia, la seva bibliografia i la seva exposició virtual. Per tant, el treball en xarxa aquí és importantíssim i prestarem una gran atenció i una part del pressupost va destinada a la creació d'aquesta web social. La tercera pota és la inclusió. Es digitalitza a través de persones amb discapacitat. Es manté la pàgina web amb persones amb discapacitat. I després hi ha una inclusió social, o sigui, Sitges podria també acollir o enviar d'una manera transnacional artistes que ja tenen un currículum però que són discapacitats. Per tant, necessiten un transport, necessiten un suport, necessiten un taller per desenvolupar un projecte a la Mediterrània o a Holanda.
D'acord.
Per tant, aquesta pota de promoció de les persones també és important.
Aquí, des del punt de vista de la digitalització que ens comentava l'Antoni Reverter i des del punt de vista més sitgetà, la Fundació està fent una feinada, ens sembla que importantíssima, amb el Fons Utrillo, perquè una de les intencions d'aquest any Utrillo és precisament que tothom pugui accedir a aquesta documentació a través de la xarxa. No?
Clar, tot té una relació i tot té un fi. Què fan aquests ara digitalitzant? No? Bueno, de moment hem donat feina, però hi ha un projecte que va més enllà. Per tant, podrem demostrar a la Comunitat Econòmica Europea que nosaltres digitalitzem fa molt de temps. Però què fan vostès fent exposicions d'art? No? Podrem demostrar a la Comunitat Europea que la Fundació Ave Maria ja fa temps que fa exposicions i que fa actes relacionats amb l'art i la cultura. Per tant, la nostra idea, i vam estar a Brussel·les fa pocs dies, és presentar-nos a unes convocatòries que hi ha comunitàries per rebre el recolzament de la Comunitat Europea per fer aquest projecte. Per tant, en aquest moment estem a la recerca de 6 socis comunitaris que vulguin fer el mateix projecte que farà Sitges a diferents ciutats d'Europa. Per tant, treballaríem en xarxa.
És a dir, per posar en comú aquest mateix projecte,
la mateixa pàgina
web,
la mateixa manera de treballar, les mateixes filosofies.
No? Amb 6 socis?
Per entrar en un projecte de comunitat europea necessites 6 socis, encara que el bonic d'aquest projecte seria que cada país comunitari tingués el seu Sitges, Centre Internacional de l'Art Contemporani, però amb el seu nom davant, Ljubljana,
és a dir, una certa singularitat de cadascú, no? Això, però aquí s'ha d'anar, diguem-ne, en conjunt, en grup, si un vol rebre recursos.
A presentar la xarxa, sí. Després, evidentment, l'obra física que aconsegueixi cada un pues, serà de cada
Està
un,
clar.
Però el dipositar documents dintre de la xarxa pues, serà de tothom.
Perquè hi ha exemples així a Europa? Home, com el que proposa la Fundació?
Si volem que el projecte sigui financiat, no pot
haver-hi cap. Ha de ser innovadors en aquest aspecte?
En aquesta reunió del dijous passat, aquest projecte va ser qualificat d'elegible, o sigui que reuneix les condicions per ser escollit, sempre i quan ho presentem amb la forma, amb la data i amb els números econòmics que justifiquin que això té una viabilitat futura.
Perquè això que sembla tan fàcil de dir, des del punt de vista, òbviament, dels números i dels papers sobre la taula, s'ha de poder recolzar des d'un punt de vista què? Des d'estructura pròpia de la Fundació fins a recolzament institucional, fins a, òbviament, viabilitat econòmica?
Bé, un projecte d'aquesta que sigui sostenible, no podem demanar a l'Ajuntament que ens vingui a ajudar cada mes, no? Per tant, la primera cosa és que ser sostenible. La pàgina web ens té que donar recursos econòmics, les exposicions ens tenen que donar un cert lloguer d'espais, etc. No? La cessió d'obres, fotografies d'alta resolució, documents, també es tenen que generar algun petit marge de benefici. Dit això, té que ser sostenible. Sí que necessitem recursos institucionals per anar ràpids, per convocar ciutats europees a Sitges i poder parlar amb ells des d'un punt de vista seriós, convocats per l'Ajuntament, convèncer-los que Sitges ho farà, que ells també imitin la fórmula, etc, etc. La part més difícil del projecte, si ens volem presentar l'1 d'octubre, és trobar aquests 6 socis que tinguin capacitat d'imitar el que nosaltres farem aquí.
D'acord. És a dir, de seguir aquest model que s'impulsa des d'aquí.
Això mateix.
Hi ha possibilitat de trobar-ne 6?
Bé,
perquè déu-n'hi-do, 6, eh?
Bé, jo crec que no serà fàcil, perquè l'1 d'octubre
està a la cantonada.
Està a la cantonada. Però s'intentarà, i s'intentarà segurament amb l'Ajuntament de Sitges intentar fer una convocatòria urgent a ciutats i poblacions que vinguin a escoltar això amb un infoday que podem fer el mes de juliol aquí a Sitges.
I tot això es pot encabir en aquest espai, gairebé diríem, i molts diuen que ens sembla que pocs espais a Sitges han estat tan aprofitats com aquesta parcel·la de terreny encaixada entre la via del tren i la carretera, que és la de la Fundació Ave Maria.
Home, la idea, el brot inicial...
El brot verd inicial
es pot encabir. Es pot encabir aquí, però un projecte d'aquesta magnitud necessita del seu propi espai. Mm-hmm. O sigui, aquest projecte, que té que tenir una obra física, que té que tenir uns magatzems, que té que tenir una organització, necessita del seu propi espai. Per tant, bueno, en aquest moment estem buscant amb el municipi una solució, haguda compte que no hi ha espais i haguda compte que els moviments que es tenien que fer de certs espais s'han quedat parats per la crisi. Mm-hmm. Per tant, bueno, en aquest moment parlàvem de condicionar el soterrani del Viramar per poder començar, això és una proposta que hi ha, i qualsevol que proposta serà bona, perquè si no hi ha espai no hi haurà credibilitat. Ara bé, de cara al futur, Sitges necessita, jo crec, un edifici, necessita un projecte, necessita un treball d'arquitectura moderna que per ell sol ja convoqui el visitant. D'acord. I si a sobre el que tenim a dintre és bo, encara millor. D'acord. Si estem parlant del petit Guggenheim o estem parlant del petit Caixa Fòrum a Sitges. No?
D'acord. Això és un projecte molt ambiciós.
Bueno, evidentment aquest ja no seria un projecte.
No, seria més complet, d'acord.
Però evidentment jo crec que seria algo molt interessant.
D'acord. Ho heu posat sobre la taula, hem de suposar-ho?
Ho posarem.
Sí. De moment ho teniu...
Seria el complement ideal per un centre com aquest, hagut de compte que no hi ha res, no?, d'espai a dintre el poble.
Uh-huh. En alguna ocasió, i segurament més d'un oient ho recordarà, en parlàvem amb Antoni Reverter, de la Vallpineda com a seu d'un centre també de documentació, o almenys aquesta era una proposta inicial que s'havia pensat. No sabem si aquell centre d'alguna forma s'ha reconvertit o l'ús de les noves tecnologies amb això que ens acabeu d'explicar fa un momentet, o si encara aquella possibilitat que la Fundació gestionés el que seria un centre de documentació, d'emmagatzament de documentació per a empreses i institucions, això encara és quelcom que es pugui parlar o no?
Aquest projecte està vigent, el que passa que com a seu social a Vallpineda l'hem tingut que descartar. Possiblement, bàsicament, perquè les administracions locals, que serien el primer client,
destinatari,
el primer client, són molt gelosos dels seus papers. Per tant, s'ha demostrat que tenim que anar a casa del client. Per tant, aquest treball que es farà i que hi ha un acord, es farà quan l'Ajuntament construeixi la seva seu, es farà amb un espai adient a dintre de la pròpia seu. O sigui, els documents no sortiran de la pròpia seu. D'acord. Per tant, Vallpineda, que es farà, els soterranis molt lluminosos i tal, tindran un altre fi.
D'acord.
Que es tindrà que parlar.
Mm-hmm. Però ja que estàvem a Vallpineda i ho ha esmentat l'Antoni Reverter, aquesta qüestió dels pisos tutelats, ens agradaria, bé, un cert balanç de com ha anat aquesta iniciativa pionera també de l'entitat tutelar del Garraf, i quin ha estat no només el seu desenvolupament, sinó els resultats, i quin balanç se'n fa des de la Fundació.
Bé, si em parles d'això, llavors ja tenim que anar parlant de que aquestes coses formen part d'una xarxa, formen part d'un entramat, formen part d'un cercle protector al voltant de persones que necessiten un suport. Per tant, l'Ave Maria, la seva concepció inicial, cobria l'aspecte de més dificultat, o sigui, persones amb greu discapacitat, això ho tenim solucionat en 60 places, no? Però bé, hi ha un ventall, no? Hi ha un ventall de joves que no ho semblen, però necessiten suport, gent que per la vida diària necessita dos mitjans.
Perquè de la mateixa manera que quan a vegades es parla de persones grans amb residències tutelades, en lloc d'anar a una residència directament, en el cas de persones amb discapacitat també es pot parlar d'aquest espai que no significa una residència, sinó una certa independència en un pis.
Clar, també. Els joves necessiten, com un jove normal, als 30 i pico d'anys, els pares poden faltar.
Un lloc on viure. I
per tant, tenen tot el dret a una independència i tenen tot el dret a un habitatge. Entre cometes, necessitaran unes certes proteccions. Aquí tens que fer un mapa de la persona, llavors pot haver-hi persones que malauradament no coneixen el valor dels diners, no? O no coneixen el valor del patrimoni que han pogut heredar. Per tant, l'entitat tutelar, la funció primordial que té és la de vetllar i protegir aquestes persones, els drets i patrimonis d'aquestes persones. Per tant, aquí ja tenim una pota. O sigui, aquestes persones, si treballen, ja tenen qui signarà amb l'empresa els drets i deures.
D'acord.
Si cobren, ja tindrà aquell que administrarà i donarà comptes al jutge perquè no els robin. El robatori d'aquestes persones és algo molt freqüent, molt
malament.
Per tant, l'entitat tutelar en aquest moment...
És a dir, algú que s'aprofita precisament de les mancances d'aquestes persones per poder, senzillament, manllevar-los...
Els ajuden d'una manera pues, molt interessada i poden malvendre pues, el seu habitatge, poden tirar mà pues, de la seva llibreta d'estalvis, etc. Per tant, l'entitat tutelar cobreix i protegeix aquest aspecte. En aquest moment tenim 22 persones tutelades per ordre judicial i altres 47 estan a dintre del juzgat esperant la decisió judicial, que estan acceptats per l'entitat tutelar, però que el jutge té que donar sentència.
Això, tant, això són 70 persones?
Clar, per tant, feia falta o no feia falta? Queda demostrat que fa falta. I a l'àmbit d'actuació que en aquest moment tenim pues és el Garraf, Baix i el Penedès. No sortim d'aquí, no hem anat ni a Castelldefels ni
és a dir, que han sortit 70 persones així
immediatament
i 47 d'aquestes 70 persones pendents encara d'una resolució judicial.
Bé, la velocitat de...
Això anava a preguntar precisament. Hi ha un tap?
Sí, hi ha un tap a Vilanova, sobretot, no? Vilafranca va bastant ràpid, Vilanova molt lent.
D'acord, que pot demorar les coses?
Pot demorar i pot posar aquestes persones en perill, perquè de vegades pues, tenen la seva vivenda hipotecada, tenen situacions de risc, no? I llavors pues, bueno, tenim treballadors que se'n preocupen, però si realment no els tenim adjudicats no tenim dret a fer res.
Està clar. Ens agradaria que una certa reflexió sobre la qüestió de la llei de dependència. Quan Antoni Reverter referia bé, hi ha un tap, hi ha alguns taps, per dir-ho d'alguna forma, institucionals o en l'entorn més immediat, que no estan posant les coses fàcils a les persones precisament en situació d'una certa... Bé, desvalguts en algun moment per la llei o per les circumstàncies que impossibiliten a les seves famílies poder-les ajudar com cal.
Home, la llei de dependència és un bon instrument. Millor tenir la llei de dependència
que no tenir-la.
Que no tenir-la, no? Evidentment, el desplegament d'aquesta llei no ha estat massa afortunada. També hi ha que dir, no ho entenc com, però diuen que els ha sorprès el número de persones que han fet ús de la llei, no ho entenc, però bueno, és així, no? En definitiva, bueno, s'està desplegant amb molta lentitud i està afavorint en aquest moment bastant, diríem, pues, a la persona amb gran dependència, no? Sobretot pues, gent gran molt dependent, i això està bé, no? Ara, hi ha altres sectors, vull dir, que també ho necessiten i que són de difícil valoració i que la llei encara es té que polir una mica. Em refereixo sobretot a persones amb malaltia mental, persones en situació de retard mental, aquest tipus de persones que tindrien que tenir ja avui també el suport d'aquesta llei.
La Fundació arriba ara a aquelles persones que ho necessiten? Hi ha llista d'espera? No hi ha llista d'espera?
Bueno, amb l'ampliació de les 60 places ja no tindrem, a veure, tenim llista d'espera a nivell Catalunya, o sigui que com que Catalunya busca places, pues tenim llista d'espera.
D'acord.
Però amb aquestes 60 places ja podem garantir a tots els veïns, podem garantir a tota la gent des de Vilafranca, al Vendrell i a Gavà, no, pues que tindran la seva plaça assegurada, perquè 60 ja està molt bé.
D'acord. És a dir, hi ha un marge suficient per poder, diguem-ne, satisfer la possible demanda.
Sí, el que es té que negociar i el que es té que gestionar bé pues és la mobilitat transcomarcal de les persones, no? Vol dir que si tenim una persona de Mataró perquè hi havia una plaça buida, pues si en surt una que és un veí, pues aquesta persona tindrà que cedir la seva plaça i evidentment no podem deixar el carrer, en té que trobar una altra a Mataró, no?
Ha canviat han canviat moltes coses des del perfil de les famílies, el paper de les famílies ara, el paper de la Fundació en tots aquests anys.
Bé, han canviat moltes coses, o sigui, la qualitat del servei ha canviat. Vull dir, avui en dia aquestes persones estan ben ateses, La sorpresa és que hi ha coses que no han canviat. O sigui, les famílies que tenen la sorpresa o que descobreixen que tenen un fill amb una discapacitat segueixen tenint i passant les mateixes inquietuds que les de fa 30 anys. O sigui, no saben on tenen que anar. No hi ha un padrí que els recolzi des del primer dia. Vull dir, segueixen descobrint Amèrica com l'hem anat descobrint molts altres. D'aquí la importància pues, del paper d'institucions com l'Ave Maria pues, que els hi donin suport.
Perquè, esclar, un se'n va a la pàgina d'internet de l'Ave Maria i allà troba un llistat diguem-ne, molt obert a totes aquelles persones que puguin tenir una dificultat, la que sigui, per trobar assessorament, no? Fins i tot es diu, bé, doncs estiguin vostès o hagin vingut a casa seva les persones de la llei de dependència per fer, o no, es pot adreçar a una Ave Maria i demanar tota aquella informació que cregui necessària.
Nosaltres tenim la porta oberta, o sigui, hem rebut tant desitges que la porta està oberta. Llavors tenim un assistent social que, si una persona toca el timbre i aquest assistent social en aquest moment està disponible, doncs atenem a tota mena de persones. Per tant, des d'un vado per una persona discapacitada, com es té que fer, des d'una subvenció, des d'un canvi de grau, des de sol·licitar una llei de dependència, o sigui, la porta està oberta i donem tota aquesta informació a tothom.
Perquè fa uns moments deia Antoni Reverter, bé, més d'un s'ha sorprès que el món sigui així, per dir-ho d'alguna manera, en el cas de la llei de dependència, però des del punt de vista de la Fundació hem de suposar que aquest panorama ja es coneixia de sempre, no?
Bé, a nosaltres ens sorprèn que se
sorprenguin. Per això ho preguntava, no? Sí. No us sembla bé, ni de nou ni de vell.
I hi ha coses que, bueno, jo crec que l'administració, que té tota la seva llista de temes a resoldre, i tot un tema de finançament, que també, vulguem o no, doncs els deu condicionar doncs moltíssim, doncs, bueno, té les seves prioritats, i parlar de tot possiblement generaria unes expectatives que la gent doncs després es posaria molt nerviosos, no? Però, bueno, nosaltres acabem de fer un estudi col·laborant amb FEAPS en Madrid, que s'ha publicat aquests dies en algun mitjà de comunicació, doncs de l'agravi comparatiu que té una família que té un fill amb discapacitat d'una família que no ho té. Oportunitats perdudes laborals, si la mare pot treballar o no, un consum de gasolina, consum de bolquers en zones que no estan subvencionats, etc. No? Per tant, la família, depenent del grau i depenent d'on estigui aquesta persona, doncs hi ha un agravi comparatiu entre 12 i 30.000 euros anuals. Per tant, moltes d'aquestes famílies, quan arriba el moment de comprar un pis per aquest discapacitat, ja no tenen els recursos adients.
I això sense comptar, i suposo que els especialistes ens ho dirien, el desgast psicològic que comporta, doncs, una convivència que no sempre és fàcil i que bé, durant cada dia de tots els dies de l'any i de tots els anys que pot tenir bona part d'una vida, doncs suposa per una família també la convivència i l'haver de donar suport a una persona amb discapacitat, no?
Sí, jo penso que hi ha dues circumstàncies, no? La del dia a dia, o sigui, anar passant amb qualitat de vida per tot el grup familiar, no? Anar passant, no? Aquest és un desgast permanent, no? O bé, un sobreesforç, no? I el segon aspecte és assegurar aquest futur, o sigui, de dir, en aquells moments que estàs descansant,
que
vas imaginant que... com serà aquest futur i com ho deixaràs de lligat, això, no? Per tant, aquí hi ha dos desgastos, no? Que es tenen que tenir en compte.
Com s'han portat les institucions en els darrers anys?
Bé, nosaltres anem treballant per tenir una visibilitat major, i això ens funciona bé. La consellera Carme Capdevila, que va venir a Sitges, vull dir, va fer un parlament, el senyor alcalde també el va fer, no? I fa pocs dies també havia fet un parlament el conseller de Governació, que ens va visitar fa qüestió d'un mes.
No? El senyor Usàs, que va venir precisament a comprovar una altra de les fites des del punt de vista d'investigació de l'Ave Maria, no?
Per tant, bé, crec que som visibles, crec que el nom de l'Ave Maria és conegut, i crec que som un referent, i quan la gent ve diuen, ja m'ho havien dit, que aquí es treballava molt bé, i després en els parlaments pues, fan un reconeixement i et situen en un planell, jo no dic superior, diferent a la resta. Per tant, això és bo.
Això s'ha demostrat sobre el paper, també?
Hombre, que tinguem un projecte de 700.000 euros, com era aquesta construcció, i que la Generalitat avui en dia pues, te'n doni 340, que és un 50%, que una Fundació 11, que està a Madrid, te'n doni 140.000, vale?
I que vingui especialment a Sitges,
i que vingui especialment a Luis Crespo, no? I que es posi a la teva disposició per altres projectes que puguis tenir, i que menjant un pastís amb un raconet amb la seva secretària, les voluntàries de l'Ave Maria li van sentir dir estos dineros han estado bien empleados. Pues això és interessant.
No, això gairebé valia més que qualsevol discurs, oi?
Sí,
perquè aquestes són aquelles converses que no estan diguem-ne, ni estipulades ni prèviament ja, diguem-ne, programades i que apareixen des de dins mateix.
Per tant, vol dir que la Fundació Ave Maria ha sigut capaç de tirar endavant un projecte que entre construcció i mobiliari estarà al voltant dels 800 i que de la seva tesoreria pues, en sortirà pues, una part molt petita, i això és molt important. Mm-hmm.
Com està visquent la crisi, la Fundació?
Bé, jo penso que ens afecta a totes les institucions que treballem per als demés. Primer perquè els donatius es redueixen. El nostre protector, el nostre soci protector, és una persona de tercera edat, de Sitges, molt influïda per la carència actual dels interessos, de la seva baixada de fons patrimonial i de tot això. Per tant, sí que ho sofrim. Llavors, bé, mirem de corregir i d'estar molt atents. Doncs ja fa pocs dies vam fer un sopar oferit per un hotel de Sitges que ens va sortir francament molt bé. La setmana que ve doncs, tenim un campionat de golf a la Costa Brava, tindrem molt de Sitges a l'estiu. O sigui, estem molt atents a que la tesoreria en aquest aspecte doncs, no ens baixi. També tenim una pressió i en aquest moment tenim més empleats del compte. En aquest moment, dins del que podem... Pues,
sembla que sou primer cop, algú a Sitges que ens ho diu així.
Bé, nosaltres hi ha moments que hem tingut que estalviar diners pues, per poder construir, en aquest moment ja hem construït. Qui es pot negar a donar treball a una persona que tot se li va en orris, no? Pues, per tant, bueno, en aquest moment podríem dir que tenim 5 o 6 persones més del compte esperant la posada en marxa d'aquesta residència, però bueno, ja els tenim dintre, no? Per tant, bueno, són moments delicats que hi ha que vigilar molt i que, bueno, quan se vulga donació, quan se vulga moviment a favor de la Ave Maria, doncs és benvingut.
Ho preguntava perquè, des del punt de vista social, fins a quin punt s'és conscient del que suposa una infraestructura d'aquest tipus que no descansa mai, com podria ser la de qualsevol altra, diguem-ne, infraestructura residencial. Fins a quin punt si és conscient de la quantitat de diners que això suposa?
Bé, nosaltres tenim unes parts de la nostra activitat que estan ben finançades, diríem, per la Generalitat de Catalunya com a client. Altres parts tenen que sortir de la butxaca de la Fundació, com és petites recerques, com són nous projectes constructius, com és la inserció laboral, no? O com és un accés de plantilla.
És a dir, com en totes les residències, la Generalitat, diguem-ne, assumeix una part d'aquesta despesa i hi ha tota una altra part que ha d'assumir la pròpia Fundació en aquest cas.
La Generalitat assumeix uns mínims, o sigui, et contracta una plaça com si fos un hotel i et diu jo al dia li donaré tant, no?
D'acord.
Però clar, són uns mínims, no? Són uns mínims. Amb aquests mínims no podries donar la qualitat d'atenció que nosaltres donem. Per tant, la Fundació, els patrons, tenen que tenir un pla específic per recolzar la part econòmica que no rebem de les institucions. No? Llavors, bueno, en aquest moment, doncs clar, també hi ha famílies que fan fallida, hi ha moltes peticions de recursos que de vegades es trenca una cadira de rodes i la Generalitat pues, no ha passat el temps necessari per recanviar-la i tenim que sortir, encara que sigui financiant anticipadament aquell recurs. Per tant, bueno, hi ha molta pressió, com la deu tenir Càritas i com la deu
sí,
tenir,
com la deu tenir aquells, qualsevol entitat assistencial.
Tots aquells que fan un servei a tercers d'aquest tipus.
Les famílies ho han notat també, han trucat a la Fundació i diuen, escolti'm, jo ara estic...
Tenim una proporció més alta de, no diríem d'impagats, però tenim una proporció més alta de demandes d'ajuda, de retrassos, d'aquella família que, bueno, que va vivint gairebé de la pensió del discapacitat perquè no tenen res.
D'acord. Què es fa en aquests casos?
Bé, en principi tenim un procediment, no? Tenim que ser una miqueta rigorosos perquè si no seria coladero. Però, bueno, els casos s'analitzen tots. I quan realment veiem aquell matrimoni de 80 anys que no tenen altra pensió que 300 euros, la vídua i situacions d'aquest estil que no ens poden amagar res, evidentment pues, tenim que ajudar. I llavors pues, bueno, això sortirà pues, del golf o sortirà d'un sopar o sortirà que ens vestirem de bailarines i farem una venda de tíquets.
Dins d'aquesta majoria hi ha excepcions? Hi ha persones que d'alguna manera no ho sé, expliquen a la Fundació una història que no és certa?
Podríem dir que és el mínim. Jo diria que aquí tothom és seriós en aquest aspecte i el gran percentatge és cert, el que passa que bueno, potser l'exageren, però jo diria que el que hi ha que mirar és que no ens demanin uns recursos que després malgastin en un altre lloc, que és el que més mirem, no? Que realment hi hagi una carència i que realment aquella gent pues, després no, no contrati, jo que sé, el digital o no sé quantes.
D'acord,
no?
Entesos.
Això és el que mirem més.
Ens assenyalava fa un moment també Antoni Reverté, que forma part de les intencions de la Fundació i ve dels seus propis recursos aquesta, diguem-ne, capacitat d'investigar a l'entorn de diferents propostes que puguin encara ajudar més a les persones residents, com és aquest, diguem-ne, aquest lloc, aquest puesto que en diuen en castellà, que no sé com podria ser definit en català, d'estimulació cognitiva, que va ser presentat també i va ser, diguem-ne, el motiu de la visita del conseller a USAS. En què consisteix aquest?
Bé, doncs consisteix en que totes les persones greument dependents, com el nom indica, depenen de tercers, no? Si aquest tercer no els hi parla, o si aquest tercer no els estimula, es poden passar moltes hores al dia a les fosques o papant mosques, no? I això és, bueno, greu, perquè es produeix un deterioro cognitiu, no? Per tant, hi ha que intentar estimular aquestes persones sense incrementar els pressupostos, no? Perquè aquestes persones gairebé requeririen un educador per cada un, si volguessis que ell estigués 100% estimulat, on que això és impossible. Hem mirat la manera de substituir pues, tots els papers, llapisos de colors, tinta xina, plomilles, pues, per un programa informàtic. Per tant, aquest programa informàtic ofereix activitats en aquestes persones. Com que treballem amb persones greument afectades, són activitats molt senzilles. Per tant, el primer que vam fer és una oferta de 30 activitats, que va des de pintar pues, amb el dit, sí, a un puzzle, tot allò que, un laberint, tot allò que et puguis imaginar, pues, 30 activitats. Aquestes 30 activitats estan reforçades amb fotografies, imatges i sons adaptades a cada usuari, o sigui, les meves fotos per fer el puzzle no són iguals que les teves, Per tant, hi ha una adaptació,
un tractament específic
als meus interessos, clar, perquè així el temps que jo estaré davant d'aquest programari serà més alt, clar, perquè la foto m'interessa, no és un castell.
M'identificaré amb tot allò que veig.
Això mateix. Hi ha uns reforços auditius que t'estimulen també, no? Si encertes, doncs, surten unes veus, han vingut artistes, han vingut bones veus del poble, voluntaris, no? Que quan aquella persona l'encerta, doncs, l'animen a tirar endavant, amb el seu nom de pila davant, etc. O sigui, hi ha reforços auditius, no? Llavors, bé, per tant, aquesta persona aquí té la manera d'ocupar el temps d'una manera intel·ligent. Això va acompanyat d'una taula que fa que aquest instrument sigui accessible. O sigui, és una taula dissenyada especialment a l'Institut Biomecànica de València i aquesta taula és regulable elèctricament amb alçada, amb inclinació, i té unes extensions per fer més còmode el treball a persones amb cadira de rodes. El projecte final és una taula que t'identifica, és una taula que sap que t'estàs acostant allà.
D'acord.
Per tant, es regula i es posa bé perquè tu puguis accedir.
Una taula que coneix perfectament l'usuari.
Això mateix, o sigui, et detecta, sap qui ets i que t'ofereix també, per tant, la teva gamma d'activitats, que és diferent de la d'una altra. Per tant, un discapacitat, entre cometes, de Bollullos del Condado, que no hi ha una Ave Maria en aquell poble, però que potser hi ha un centre cívic o hi ha un lloc de l'Ajuntament o hi ha una biblioteca, podria tenir aquest equipament i ell s'acosta preparat per l'Ave Maria per internet, ell arriba i es posa a treballar. Lo interessant d'aquest programari és que ens permet conèixer l'evolució de les activitats d'aquest individu, o sigui, hi ha una traçabilitat. Sabem com ho feies fa un mes i com ho fas ara. Com estàs en memòria, com estàs en motricitat fina, etc.
O sigui que el programa informàtic és un programa de diagnosi, deixant de banda,
no tant,
sigui, no tant, però no és aquí un programa que pot d'alguna manera mesurar les diferents capacitats de la persona des d'un moment determinat en què comença i com va desenvolupant-se.
Això mateix. O sigui que en les diferents àrees que hem intentat controlar, el que sí veiem, doncs que abans xocaves contra les parets del laberinto i no arribaves,
I ara
veiem
no,
que hi arribes i que tens un percentatge d'èxits molt més gran, la mà no et tremola tant, etcètera, etcètera. No? Per tant, bé, la nostra il·lusió i la presència del conseller aquí a Sitges era, la nostra il·lusió era que aquest programari arribi a ser un estàndard, o sigui, que portar això arreu del país. I per poder-ho fer, aquest és el contacte amb el conseller, ens hem pogut ja repartir quatre taules, hem entregat una taula a les Llars Mundet, a Barcelona, des de Sitges ha sortit una taula que ha anat a Pere Mata de Reus, ha sortit un altre amb una associació de paràlisi cerebral de Tarragona i un altre amb PANS a Manresa, que són 400. Això ha sortit d'una manera gratuïta des de l'Ave Maria, no? I ara estem compartint amb els professionals d'aquests altres llocs
les
també les seves experiències per arrodonir i llimar coses que estiguin de llimar.
L'ideal seria que la Generalitat d'alguna forma apostés per aquest sistema?
Home, l'ideal seria que el país apostés per un sistema així, que reconegués que aquest sistema el farà reduir despeses de cara al futur, perquè hi haurà més pressió per tenir mm-hmm. més personal,
sí.
que aquest sistema pot ajudar a que les persones estiguin ocupades i que aquest sistema pot ajudar a que ciutadans voluntaris puguin gestionar un taller a deshores, no? Per tant, nosaltres ens hem presentat a l'administració i els hi hem dit, bueno, volem que això sigui un estàndard i volem que ens ajudeu a que puguem arribar a distribuir això en tot el país. No?
I l'administració què ha dit?
Com sempre, diu, este proyecto es muy interesante. No, la veritat és que ens hem presentat pues, un projecte, un pla que es diu Pla Avanza, a Madrid, del Ministeri d'Indústria, i que allà tenim sol·licitades repartir 19 taules més. No sabem si això vindrà o no, però està al caure. Ens vam presentar el mes d'abril i està al caure.
D'acord.
Hem demanat recolzament polític, perquè cada vegada sabem que igualtat de projectes és, el recolzament polític és important.
Qui no té padrins no ho pateixen, com
hem passat diversos polítics en allà i bé, estem esperant amb il·lusió que surti aprovada aquesta convocatòria.
Ho preguntava perquè és un sistema pioner aquest?
Jo diria que en el món de la discapacitat intel·lectual greument afectada, sí. O sigui, si vas a la xarxa, tu pots trobar maneres de jugar o de mantenir-te actiu i d'estimular, però sobretot tot va adreçat a retard en l'aprenentatge, en el departament d'ensenyament, coses així. No? O sigui, per persones tan greument afectades, nosaltres hem buscat i analitzat molta cosa i hi ha poca cosa.
Ho preguntava perquè de la mateixa manera que aquest sistema que la Fundació Ave Maria va establir a la seva bugaderia doncs va ser, doncs, direm que d'una forma bastant immediata, establert com una referència pels professionals del sector, si aquí això té tots els números per seguir un camí semblant.
Nosaltres és el que desitjaríem i per això no volem treballar sols i en aquest moment d'aquí ve que aquesta taula s'ha repartit i volem que gent que potser en saben més que nosaltres
puguin.
Ens ajudin a establir tots els paràmetres interns de la màquina perquè quan diguem que Fulanito ha millorat un 20% en motricitat, doncs estiguem tots els que utilitzem la taula parlant de la mateixa cosa. No?
D'acord.
Per tant, d'aquí el desig de difondre-ho abans de dir eureka, això ja està acabat.
De moment la valoració és positiva, però? Les primeres valoracions que han arribat a l'Ave Maria?
La primera cosa és que nosaltres hem enviat la taula per muntar, com l'IKEA, no? I
d'acord.
Tothom ha sigut capaç de muntar la taula.
Perfecte.
I el hardware.
D'acord.
Segona cosa, hem enviat el disquet i l'han implementat a dintre. Tercera cosa, s'ha fet un curset per 16 persones a l'Ave Maria, han tornat i han començat tots a treballar a casa seva. I ara el juliol hi ha la primera reunió per veure què n'estan fent d'aquesta taula. Però les opinions de tots ells són molt bones.
D'acord. O sigui que la primera intenció de la Fundació que és que aquest material que es pugui enviar a 600 quilòmetres de distància pugui ser muntat, pugui ser instal·lat sense més problemes del que els que poden generar mínims en aquest cas, això ha funcionat i per
això
tant...
ha funcionat, sí.
De cara...
Hi ha planells de muntatge...
Com ha de ser. Ens queda només un minut. El pressupost anual de la Fundació, quin és?
Bé, fins en aquest moment teníem 1.700.000 euros i ara amb aquesta ampliació passarem als 2,2 milions d'euros anuals.
Déu-n'hi-do, eh?
Jo no sé si tremolen les cames o no,
Déu-n'hi-do,
però
eh?
A nosaltres sí.
Déu-n'hi-do. Perquè hi ha poques, no sé si diríem, institucions a Sitges amb un pressupost que mogui això, ben llevat, òbviament, de l'Ajuntament, però una responsabilitat, no?
És una responsabilitat molt gran i, en fi, procurem estar molt atents, tenim pues, un sistema anticipat de tesoreria, tenim una gestió de pressupost que seguim cada mes i, en fi, estem pues, molt atents a no tenir cap problema amb aquest aspecte.
Amb tot això sobre la taula, de ben segur que ben aviat tindrem noves i bones notícies de la Fundació Ave Maria. Antoni Revertí, gràcies per estar aquí matí amb nosaltres.
Moltes gràcies a tots.
Fins la propera. En 5 minuts tornem.